Sempre s'ha de començar per allà on es pot.
O no.
Ho deixem aquí. Són les 8 del vespre. Gràcies, senyors Teresa Carreras i Josep Rossinyol. Fins una altra. Que vagi bé.
Bon
cap
de setmana.
Gràcies.
Adéu-siau. Són les 8 del vespre. Resumim l'actualitat del dia.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
El ministre de Sanitat de Tunísia ha confirmat que són 37 les persones mortes, entre elles un dels dos assaltants contra un hotel espanyol a l'est del país nord d'Àfrica. Segons fonts de la seguretat, han entrat els terroristes armats amb kalàixnikovs en el complex hoteler i han disparat a la piscina i a la platja contra els turistes que hi havia. L'altre dels assaltants ha estat detingut a primera hora de la tarda. Els hotels afectats són concretament l'Imperial Marhaba, de la cadena espanyola Riu, de Mallorca concretament, i el Muradi Palm Marinai, tots dos a la ciutat tunisiana de Susa. Segons la cadena Riu, en el seu hotel no hi havia espanyols registrats. La majoria de les víctimes són alemanys, britànics i belgues. El país, Tunísia, es troba en alerta des del març, quan es va produir l'atemptat contra el Museu del Bardo, on van morir 21 turistes. Aquesta notícia ha coincidit tristament amb un altre atemptat, en aquest cas amb un mort decapitat de manera molt cruel en una fàbrica nord-americana a l'est de França, concretament, com dèiem, a prop de Lió. La policia vincula l'autor de l'atemptat de França amb el salafisme. L'empresa era Air Products. El president francès François Hollande ha reunit el seu gabinet de seguretat i s'ha decretat la màxima alerta a la zona de l'atemptat. Canviem de qüestió. Iniciativa per Catalunya Verds presentarà l'actual diputat del Congrés, Joan Coscubiela, com a candidat ecosocialista en les primàries de la candidatura de confluència d'Esquerres, que es vol formar de cara a les eleccions del 27 de setembre. Cap dels dos coordinadors nacionals d'iniciativa, Joan Herrera i Dolors Camats, no formarà part de la candidatura. Avui, per cert, hi ha hagut una reunió de Barcelona en Comú amb representants de Podem i Iniciativa per intentar formar aquesta candidatura. També us expliquem, i és notícia, que l'Audiència de Palma confirma que la infanta Cristina haurà d'anar a judici. Aquest és el resultat de la decisió que hem conegut avui i que finalment confirma que la germana del rei s'haurà al banc dels acusats pel cas Nós. També recordem que demà hi ha una important reunió de l'Eurogrup i de la Unió Europea per intentar arribar a un acord amb Grècia sobre la liquidació del seu deute. I quan passen 2:30 de les 8, saludem ja l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a bàsquet al dia a les 9?
Doncs hem de parlar del draft de la NBA, perquè Mario Hezonja, el jugador del Barça, ha estat escollit per Orlando Magic en el lloc número 5 i, per tant, la propera temporada competirà la millor lliga del món. Avui parlarem amb Jordi Martí, director esportiu del Fiat Joventut, el dia que la penya ha decidit renunciar a Europa la propera temporada per problemes econòmics. Entrevistem Agustí Benedito, un dels precandidats a la presidència del Barça. Sabrem què n'opina, quin projecte té pel que fa a la secció del bàsquet, i acabarem el programa fent tertúlia amb els periodistes Fernando Gordo i Ferran Márquez.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé el programa.
Vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí, ara us deixem amb el programa La Veu dels Animals i us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel aquest vespre i tot el cap de setmana. La Fórmula Estel tornarà dilluns a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Aquest estiu imagina't allà on vulguis amb el club més amics. El juny, Terra Santa i el nord d'Itàlia. El juliol, Canadà, la ruta de Santa Teresa d'Àvila a Castella i la ruta bíblica a Jordània. I a l'agost, Terra Santa i Petra, Etiòpia i Armènia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Somric quan somio que seré de gran, quan m'ajuden a fer els deures, quan a casa estem contents.
Els infants del casal necessiten la teva il·lusió i esforç. Sigues voluntari a l'estiu i encomana somriures. Entra a socsomriure.org.
Casal dels infants. Som casal. Somriure.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Comencem, com cada divendres a aquesta hora, la veu dels animals i de la natura. Posarem fil a l'agulla repassant les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i, tot seguit, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui, a l'espai de l'entrevista, tindrem amb nosaltres el biòleg marí Miquel Zavala, amb qui parlarem de les Illes Medes. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit, gaudirem de l'espai musical de Manel Casas i coneixerem una miqueta més els elefants, el Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit el contenciós administratiu presentat el passat mes de gener per la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA, i l'Associació Defensa Drets Animals, ADA, per protegir els ocells cantaires, els anomenats fringíl·lids. S'impugna així el decret 139/2014, pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids, per la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de concursos de cant i altres actes que el puguin desenvolupar. El recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és un dels fronts oberts per a aquestes dues associacions per acabar amb aquesta cruel pràctica. Durant els últims anys, les dues entitats han treballat en la defensa d'aquestes aus. Tant en l'àmbit social com en el legal, han aconseguit que durant el període comprès entre 2011 i 2014 estigués prohibida aquesta pràctica. El cas també s'ha posat en coneixement de la Unió Europea, ja que el decret vulnera directives europees d'obligat compliment pels estats membres. Laudato si. Així comença la recent encíclica publicada pel Papa Francesc dedicada al medi ambient, amb especial atenció al canvi climàtic i a la qualitat de vida de les persones. És un document profund i sever, una reflexió sense precedents feta per un papa sobre l'impacte de l'activitat humana en el medi ambient. El Papa Francesc, amb aquesta encíclica, marcada per un fort accent social, convida a la conversió ecològica i a una nova solidaritat universal en la que la preservació del planeta vagi de la mà d'una societat més justa i equilibrada. L'encíclica va ser difosa a través d'internet de forma simultània en diversos idiomes.
Thank you. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. En l'actualitat es duen a terme transfusions de sang en gossos i gats?
Sí, les transfusions és un tractament que ens encanta a la clínica, jo crec que a tots els veterinaris, perquè és un tractament on hi ha la col·laboració i el bon fer dels nostres clients. I són tractaments molt agraïts. En aquell cas d'una hemorràgia, per exemple, li posem sang immediatament d'un altre gos i el pacient millora immediatament. Per ser un donant necessitem gos jove, si pot ser, o adult, mínim de 20 quilos de pes i que sapiguem que està sa. Si no, abans de ser donant, li fem un xequeig, mirem que no tingui leishmània, en el cas nostre, que vivim a la Mediterrània, i si està tot correcte, pot ser donant de sang. En gats també necessitem un gat que sigui igual, grandullon, jove i col·laborador. La majoria de gats s'han de sedar per treure'ls la sang. Per rebre aquesta sang, com podeu imaginar, doncs són problemes amb hematologia i que tinguis anèmia. No existeix actualment un banc de sang que funcioni al 100% o que sigui viable, perquè són temes molt cars. Llavors el que fem els veterinaris és tenir un llistat de donants de sang i en el moment en què els necessitem truquem en aquest llistat. I sempre, sempre la gent respon positivament i ens venen tan pic poden. Es treu sang en el donant i immediatament se li posa en el pacient.
I fins aquí la galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui us volem presentar a una gran cantant. Es tracta de la Tina Turner, nord-americana, nascuda a Tennessee l'any 1939, ara té 76 anys. Començà a cantar als anys 50, que és l'època icònica de molts estils i intèrprets. Es va casar amb Ike Turner i com a parella musical varen arribar a la fama. El matrimoni va acabar molt malament, doncs Ike la maltractava. Es van separar i a finals dels 70 ella va començar en solitari. Té una veu de contralto, amb un ampli repertori de gospel, soul, rhythm and blues, country, etc. Escolteu-la ara amb I Don't Wanna Lose You, i The Best.
Time.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Avui, a l'espai de l'entrevista, tenim amb nosaltres el Miquel Zavala. Bon vespre, Miquel.
Bon vespre.
En Miquel és biòleg marí i, a més, és professor titular del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i col·labora amb el IAEDEN, i és aquí, precisament, perquè fa poc llegíem a la premsa que dues entitats ecologistes, Associació Naturalistes de Girona i el IAEDEN Salvem l'Empordà, denunciaven el nou pla de gestió de les Illes Medes. Primer de tot, abans d'entrar en el pla de gestió, analitzar què s'ha fet malament o què potser s'ha fet bé, però creiem que hi ha més coses que s'han fet malament, i situar una mica la gent que ens està escoltant, perquè tothom ha sentit a parlar de les Illes Medes, però què tenen de singular les Illes Medes a nivell marí?
Les Illes Medes són una meravella, perquè en un espai molt petit són... La imatge més clara és com un museu a l'aire lliure, perquè tenen un petit repertori de gairebé tots els paisatges o ambients marins que es poden trobar a la Mediterrània. I, a més, amb una altra facilitat, i és que com que les aigües d'aquesta zona de la Mediterrània no són excessivament transparents, el resultat és que aquestes comunitats, que, per exemple, hi són també les Balears, però estan molt, molt fondes, aquí estan més somes, tan somes que poden ser visitades pels escafandristes. O sigui, que a Balears podem tenir les mateixes comunitats, poder més esplendoroses així, però a unes profunditats a les que no es pot arribar amb escafandre. O sigui, tot sembla fet expressament per ser visitat i... Bueno, és això, un museu a l'aire lliure.
És molt maca aquesta definició.
Bueno, és que després de pensar-hi moltes vegades per què hi va tanta gent, bueno, és quasi inevitable. Quedi clar, perquè després jo parlaré dels números en contra, que estem molt contents que les Medes les visiti molta gent. El que passa és que diuen que tots els masses piquen, i la impressió que tenim és que ens hem passat.
Sobre visitar, no?
Sí, morir d'èxit, és el que li passa a les Medes.
I a nivell de protecció, ara que parlàvem de que si es visita massa o poc, quin és el nivell de protecció, perquè la gent ho entengui, que tenen les Illes Medes?
A veure, jo estic una mica perplex, no de les Medes, sinó en general de tots els espais protegits de Catalunya. Perquè Catalunya, jo que soc basc, però m'ho miro com ja com de casa, per una banda fa unes lleis que es poden considerar excel·lents, i després a l'hora d'aplicar-les em sembla que vulgui treure tot el que ha fet de bo. O sigui que allò diuen d'una de cal i una de sorra. Llavors, les Medes nominalment estan molt ben protegides, però en la pràctica el que es veu és poca aplicació, per no dir descura, per no dir... no creure en la conservació. Perquè la conservació reclama esforç, vol dir reclamar pressupostos. I no hi ha diners per a aquestes coses.
I es pot dir que es prima el fet turisme, que hem dit abans, a la protecció? Vull dir que es fa amb la vista grossa?
Aquí està el problema. Aquí està el problema. El problema, a veure, per posar un símil, si jo fos un jardiner i estem parlant del jardí d'un hotel i a mi m'agraden les flors, les plantes... Si realment, perquè vinguin turistes a l'hotel, cal que el jardí estigui molt bé i l'hotel ho ha entès, jo estic encantat de formar part d'un hotel. Per què? Perquè si hi ha un tracte noble, l'hoteler esmerçarà tots els esforços que calgui perquè el jardí estigui bé, perquè els clients estiguin bé. Però aquí fem trampa. Parlem de tenir molt bé el jardí perquè vinguin els turistes, però després, perquè vinguin uns quants turistes més, trepitgem l'herba de tal manera que ens la carreguem. I és una mica el mal de les Medes.
Perquè a nivell concret, què es fa que no s'hauria de fer?
A nivell concret, el que no s'hauria de fer és perdre el sentit de la prudència. Des de l'any 90 s'estan fent estudis biològics per veure com evolucionen les Illes Medes, pagats pel Departament de Torn. Molt temps va ser Agricultura, després Medi Ambient, un altre cop Agricultura. El mateix departament que paga els estudis no vol fer, no vol creure les recomanacions d'aquests estudis. O sigui, els resultats d'aquests informes són sempre... indiquen que es vagi cap a la prudència, que es disminueixin els números de visitants, que es treballi d'una altra manera, portant grups més petits, grups guiats, i en la pràctica no fan cas mai d'això. Llavors, no sé per què serveixen els estudis, quan en realitat la sensació que tenim és que els administradors que ens administren no hi creuen en allò que diuen que estan fent.
Escolta'm, Ara, clar, em ve la pregunta. Vols dir de que no hi creuen perquè exactament el departament no li correspon allà on està? Perquè nosaltres estàvem... Nosaltres, quan dic nosaltres, els que ens estimem la natura, que som conservacionistes, que som ecologistes, estàvem molt bé amb el Departament de Medi Ambient. I després aquest departament, per aquestes retallades, perquè no se sap el concepte de retallar, on se té que retallar i no es té que retallar, resulta que el passen a agricultura. Agricultura, ramaderia, són gent que els seus interessos pues, és defensar altres coses. Llavors, què passa? Llavors, de medi ambient, hi ha un departament que li diuen medi natural, amb què sempre és el germà pobre, m'entens, i allò no funciona. Nosaltres ara estem molt preocupats amb això perquè s'ha vist... Clar, al principi no te'n dones compte, però després vas veient les conseqüències. I es veu i es manca tremendament que torni al Departament de Medi Ambient com a tal, seguint el seu... Pràcticament va ser el fundador, el senyor Vilalta, que el cel sigui, Perquè aquell sí que era una persona que ho vivia i tenia... Bé, en fi, va fer una molta bona tasca.
Totalment d'acord. El diagnòstic coincidim totalment. Des que es va fer la reestructuració del govern i es va eliminar el Departament de Medi Ambient, ja es veia que era una manera molt, molt explícita de demostrar que el poc carinyo que es posava en el medi ambient, perquè es posava poc, anava a desaparèixer. Perquè vostè em diu que el Departament de Medi Ambient estava molt bé allà. Bueno, ni en el Departament de Medi Ambient que vam tenir estaven bé, perquè encara ho haguéssim volgut molt més. És a dir, primer depeníem d'agricultura. De fet, les medes van ser creades per la Direcció General de Pesca, depenent del Departament d'Agricultura. Però els que ho van crear hi creien en les medes, perquè era la seva nineta dels ulls i era l'únic parc que tenien i van esmerçar bastants esforços. Nosaltres reclamàvem, encara no trobàvem que la cosa fos prou conservacionista i dèiem, normal, és un departament de pesca, d'explotació, nosaltres voldríem estar a medi ambient. Bueno, vàrem passar a medi ambient. I a medi ambient ens van tractar també bastant malament, dites les coses. Però encara molt pitjor quan va desaparèixer medi ambient i vam tornar a agricultura. La política que ha fet el Departament d'Agricultura en aquests últims anys amb el senyor Pelegrí ha estat totalment de deixar de banda la conservació, desmantellar tot el sistema de parcs, tot el que s'havia fet durant tants anys, i és una política, això que ara està de moda dir neoliberal, jo diria d'un capitalisme salvatge, desnortat, perquè a més volen treure diners de sota les pedres, uns diners que no hi són, és a dir, la natura no pot resoldre els problemes que pugui tenir les finances...
És que no es té que treure diners de la natura. A la natura se li té que posar diners. Exactament. Per conservar-la.
Exactament. La nostra visió és que la natura l'hem de mirar en termes patrimonials. I patrimoni és allò que es passa de pares a fills, que tu no pots vendre, i que el que has d'intentar és millorar. Llavors, jo el que he percebut és que des dels anys 80, quan va començar a fer-se aquests moviments a Catalunya, fins aquí, ha hagut un canvi de mentalitat molt, molt notable a pitjor. És a dir, que als anys 80 i 90 jo diria que la societat catalana creia en la conservació de la natura, creia en els valors de la recerca, dels investigadors. Ara, actualment, el Departament d'Agricultura passa olímpicament dels informes dels investigadors. Se desentén totalment de l'acadèmia. La llei aquesta que han canviat, o el canvi dels annexes que han fet, era preceptiu que l'informés el Consell de Protecció de la Natura. Bueno, aquest informe no es va fer ni es va reclamar. És a dir, el Consell de Protecció de la Natura el va fer sense que li reclamassin, tot i que era obligatori. I l'informe del Consell de Protecció de la Natura era totalment negatiu al canvi que s'ha fet. És a dir, que hem tingut uns administradors recentment que estaven fent passes completament marxa enrere de lo que era la conservació.
I com ho adobarem, això?
Jo confio en un canvi de govern. Però sóc una mica pessimista perquè crec que és un problema... És un virus, diguéssim, social, és a dir, de plantejament de filosofia de la nostra societat. Ens han fet creure tant i tant i tant que estem en crisi, que som pobres i que necessitem més diners i que necessitem més diners i que necessitem més diners, que a l'ombra d'això es justifiquen pues, les retallades en sanitat, les retallades en educació i les retallades en conservació ambiental. I crec que fins que no canviem una mica i reguanyem aquesta... actitud de més respecte. Jo parlo de respecte. És que el que la natura necessita és respecte. Tota cosa patrimonial s'ha de mirar amb adoració, amb respecte. I no es pot tolerar mai que sigui sotmesa a compra-venda com si només hagués el valor material. És que ara només estem parlant d'euros. L'únic que importa és treure diners de tot arreu, de sota les pedres. I llavors, on posarem el límit a tot això? A mi em feia gràcia que en algunes reunions d'aquestes el govern, l'any passat, que era l'any Espriu i tal, invocava l'opinió o el record dels grans pensadors de Catalunya. I pensava, si Espriu aixequés el cap i veies les coses que ha autoritzat la Generalitat de Catalunya, per exemple, el que volia fer amb el Bull al Cap de Creus, quantitat de tropells que han fet.
Aquí jo l'hem tractat abastament, eh?
Sí, sí, m'imagino. Pues jo penso, què diria? Jo suposo que tornaria a la tomba de desesperat. Perquè què és el que no estan ben de Catalunya? És que... I una altra cosa, quin és el vaixell insígnia de la nova Catalunya, de la Catalunya independent que volem fer? Barcelona World, casinos, zones de joc, en fi, i coses pitjors. Jo crec que no té Catalunya, una Catalunya que tingui uns valors, i hi ha valors que són immaterials que no es poden vendre. I entre ells estan aquests llocs tan privilegiats com les Illes Medes. Les Illes Medes han de ser de tothom, és un comunal.
Com es vigilen les... Que hi ha uns...
Sí, les Medes es podrien vigilar molt fàcil perquè estan...
Però que hi ha unes persones que estan...
Sí, 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 hi ha uns agents rurals que hi van periòdicament. El que passa és que...
Més que rurals deuen ser nàutics.
Sí, però el cos, clar, és el cos d'agents rurals. De fet, aquí ha hagut una evolució. Quan va començar la Direcció General de Pesca a fer la gestió de les Medes, al principi va contractar una sèrie de persones que eren bussos professionals, bueno, tenien títols i patrons, amb la idea que ells fossin els guardes. Llavors, quan va haver-hi algun conflicte amb persones, amb ciutadans, que estaven informats de que aquests agents no tenien capacitat coercitiva, va haver-hi plets, o... És a dir, la gent se va revoltar. I la Generalitat es va trobar en fals, perquè en comptes de voler-los dotar aquests agents de la capacitat coercitiva i tal, van preferir tirar enrere. Llavors, qui ha de vigilar això? Doncs el cos que té autoritat per fer denúncies, per fer vigilància, és el cos d'agents rurals, que no tenen títols de navegació. De manera que, quan venien els agents rurals, havia d'estar el patró que els portés a les Medes. Tot això ho complicava molt. I com que mai hi ha hagut voluntat d'invertir els diners que fan falta en la vigilància ha estat precària.
I els, perdona, i els fons marins, perquè també es vigilen? Es detecten, perquè idea... es va parlar molt del corall i...
I de la Posidònia, que la...
Sí, pues la idea era que amb aquells agents que van contractar al principi eren bussos, perquè en teoria s'haurien de poder fer inspeccions submarines. Però en la pràctica no es van arribar a fer mai. I ara no. Ara les úniques observacions que es fan és des de la superfície. I, per exemple, hi ha hagut una llarga història de lluita contra corallers furtius, que han estat corallejant a les Medes, però també al Montgrí i al Cap de Creus, i és una lluita bastant desagraïda, perquè ara fa poc vam aconseguir, en un judici que va tenir lloc a Girona, que condemnessin a un coraller que fa 14 anys que l'estaven seguint.
Després de 14 anys.
Sí, sí, però a més que les ha fetes com la copa d'un pi, perquè als agents rurals els ha... Bueno, als agents rurals. A tot Catalunya ens ha fet invertir una despesa enorme en seguiment d'aquesta persona, que l'han estat seguint des de la costa, amb embarcacions, amb helicòpter, han hagut de fer un desplegament logístic terrible, i al final aquest senyor sempre se'n sortia perquè el corall no és una espècie... És una espècie que es pot explotar. I, per tant, tot el que donava lloc les sentències era una
petita multa.
Una petita multa que pagava.
Que no acabava pagant, perquè recorria, etc. I els agents estaven molt agraïts que, finalment, amb els peritatges que van fer, i va haver una sentència condemnatòria d'aquest senyor, que al final crec que va pagar, jo encara conto en pessetes de l'hora, unes 300.000 pessetes, que és el que pot fer en mig dia de feina. Però els agents estaven rurals perquè, finalment, havien tingut el premi a molts anys d'esforços. O sigui, que la costa no està prou vigilada, malauradament.
Bona nit, Miquel. Gràcies per estar aquí. Malauradament coincidim en tot el que estàs dient perquè, bueno, nosaltres mateixos ho hem patit amb els temes que toquem amb el departament, en la llei de protecció dels animals, amb, bueno, els ser membres d'ecologistes també estem contínuament assabentats, no?, de la trajectòria de la manca d'interès que té l'administració en aquest aspecte. que esperem que canvi. O sigui que, com tu deies, en comptes d'anar cap endavant, això va cap enrere. Però crec que seria interessant, en tot cas, ara que informéssim una miqueta als oients, de quina ha estat la denúncia que s'ha fet, per què, què és el que pot perjudicar l'augment. O sigui, hi ha una denúncia d'ecologistes, explica'ns-ho.
Sí, el problema és l'excés de freqüentació de les illes, perquè els escafandristes, que ningú dubta que són personatges que s'estimen la natura, que van a les medes per la natura que tenen, realment volen gaudir la natura i se l'estimen, involuntàriament, quan passen en gran quantitat, friccionen contra el fons. Penseu que sota l'aigua l'estabilitat és una cosa que s'ha de dominar, i vas amb uns ploms, vas amb unes ampolles al darrere, i a vegades hi ha corrent, hi ha persones que van amb càmeres de fotos, llavors, vulguis que no, vas picant contra el fons o t'agafes als organismes quan hi ha corrent, etc. Això provoca una sèrie de ruptures, i està molt estudiat. Hi ha estudis específics de quants contactes es fan en funció del sexe, de l'edat, de si la persona porta càmera de fotos, s'ha estudiat tot. I l'evidència és pues, lo del cavall d'Àtila, no? Que on passava el cavall d'Àtila no creixia l'herba. És que no, és una pura erosió mecànica involuntària. Però el resultat és que hi ha una erosió dels organismes que hi ha allà. Més que els peixos o els organismes mòbils, els que més pateixen són els invertebrats i les algues, que tenen estructures carbonatades. O sigui, el que hi ha a terra és la llenya, a sota l'aigua és el carbonat càlcic, que fa els esquelets d'animals. Aquests esquelets han evolucionat al llarg de mil·lennis en un entorn en el que no hi havia cap mamífer que es frotés l'esquena contra la paret, i per tant són erectes, són rígids, però són fràgils, i qualsevol contacte una mica fort els trenca. Què passa? Que si passen molts escafandristes, allò es va erosionant i aquests organismes van desapareixent.
Llavors, fins ara eren 60.000 les autoritzacions d'immersió que hi havia.
Aquí també ha hagut un...
O no?
Sí, però no és exactament així. Des del principi, la polèmica va començar. L'any 90 es va aprovar la llei de les medes i s'havia de fer el pla de gestió, el pla rector de gestió, el PRUC. Quan va començar en el Consell Assessor de les Medes a debatre si s'havia de regular el busseig, perquè la llei ho deia, o sigui, no és que debatéssim si s'havia de fer, sinó en quin número, nosaltres havíem estat fent estudis per a la pròpia administració i vam intentar comptabilitzar quanta gent hi anava a les medes, per fer una primera estadística. I vam detectar que hi havia dies que s'arribava a les 1.000 persones al dia. I nosaltres vam suggerir que això era excessiu i que per dir un ordre de magnitud, nosaltres creiem que en comptes de 1.000 s'haurien de ser centenars. I nosaltres recomanaven 100 persones al dia, que seria un número prudent. Després d'una discussió molt agra amb els centres de busseig, que volien més, es va suggerir 500 persones per dia. 500 persones per dia com a tope. El que passa és que si un diu 500 persones per dia per 365 dies l'any, doncs arribes a 170.000 immersions. Però no vol dir que estiguin autoritzades 170.000, sinó que en un dia convenia que no hi anessin més de 500 persones. Després aquest número va baixar a 450, amb un retoc. Al principi, el busseig a les medes estava orientat tant per a persones que anessin amb la seva embarcació privada com per a les empreses de busseig. Però les empreses de busseig sempre han volgut monopolitzar-ho i que no quedessin lloc per als privats. Els particulars, que diuen ells, els particulars són els clubs. Bé, finalment ha quedat que hi ha 50 places pels... Era així, 50 places diàries per als particulars, pel que va amb la seva embarcació, i 400 per a les empreses. Ells fan els càlculs i diuen 450 per 365 dies, 160.000 immersions a l'any. Totes les que no fem d'aquestes 160.000 estem perdent caler. És la frase d'aquesta gent, estem perdent caler. Però això no ha anat mai així. És com si fent un símil amb velocitat en un cotxe et diguessin el límit de velocitat ha de ser 120 per hora, perquè si no hi ha res d'aquest matís. I algú diu, bé, doncs si jo faig 1.000 hores he de fer 120.000 quilòmetres. Tot el que faci de menys estic perdent el temps. Aquest és el càlcul que fan ells. Però és que el límit de velocitat no te'l posen perquè vagis més ràpid, sinó perquè no et matis. Llavors ara l'argument d'ells era 450 inversions al dia serien 160.000 a l'any, que no les fem, només estem fent 60.000. Per tant, no estem fent cap mal, perquè el límit és 450. La pregunta és qui ha posat aquest límit. Jo vaig participar en la discussió de per què es va posar. I sabeu qui va decidir que fossin... en aquell moment 500? El pescador del Consell Assessor, que es diu Joan Massaguer, que ara ja està jubilat, que després de moltes hores de discussió entre les 100 que diem nosaltres i els 1.000 que diem els clubs, va dir, per què no aturem en 500?
Podríem dir llavors que aquí el que hi ha és una indústria.
És una indústria.
Una indústria que en realitat el que menys li importa és el parc en si mateix pel seu valor diguéssim, romàntic, ecològic, sinó que el que interessa és explotar.
Totalment allò. Totalment
i bé,
un parc temàtic.
Sí, i això que nosaltres entenem, que acabes d'explicar, i que suposo que tots aquí ho hem entès, això costa tant que ho entengui l'administració i els respectius, les respectives parts?
Aquí està el problema. O sigui, jo mai em
queixaré... Bueno, no volen entendre-ho, això és
exacte.
Evident, però...
El pes econòmic, però... sí, molt.
En curt, res i curt és això, perquè, a veure, tots ho han entès. Però el que passa és que ara hi ha unes directrius de que els parcs naturals han de ser els parcs temàtics que treguin a Catalunya de la crisi i del turisme. El que ara és president de la Junta del Parc, que és un hoteler, Narcís Coll, una persona molt respectable, m'explicava un dia, és que quan anem a Barcelona a demanar inversions per al turisme a Girona i preguntem per què totes les inversions se'n van pues, a PortAventura i cap al sur i així, ens diuen, vosaltres ja teniu els parcs naturals. Com dient, aquests són els vostres parcs temàtics i això és el que...
Exploteu-los.
Exactament. I aquesta és la filosofia imperant. Llavors, tornant a la idea de per què cuiden... Jo us poso l'exemple d'un altre cop de l'hotel. Jo, com a jardiner, que m'agraden les plantes, no m'interessen els hotels, però m'agraden les plantes, ja estic d'acord de treballar en un hotel si l'hotel és una persona responsable i diu, per tenir bé l'hotel he de tenir molt bones flors. Com que jo vull tenir bones flors, fem el pacte. El problema és quan després l'hoteler se'm gira i no té cap respecte per les flors. O sigui, les vol com a etiqueta. Llavors la gent vol l'etiqueta de parc natural i per atreure més turistes.
Sí. Llavors es pot fer una valoració dels últims anys si el parc natural de les Medes ha anat a millor, ha millorat o ha empitjorat com a conseqüència d'aquesta intensitat d'immersions o no?
Sí, es pot fer.
S'ha fet, justament, sí, aquesta és la feina, la valoració.
Aquesta és la feina en la que treballava jo. Des de l'any 90 la Generalitat ens va encarregar un estudi de seguiment biològic, perquè la llei ho deia, de com evolucionava el patrimoni de les Illes Medes. Llavors vam agafar una sèrie d'escriptors per veure com estaven evolucionant diferents problemes. Un d'ells són els peixos. Per què? Perquè abans de la creació de la reserva, el gran problema de les Medes i de tota la costa era la sobrepesca. En aquest sentit, s'ha de dir que la protecció de les Medes ha anat molt bé. O sigui, les Medes estan farcides de peixos, com sap tothom que va allà a bussejar. En aquest aspecte ha anat molt bé. Però també vam agafar tres indicadors de lo que podia ser l'erosió, lo que podia ser el furtivisme. Pues per al furtivisme estem seguint el corall. Per l'erosió, hi ha unes gorgònies molt boniques, que són semblen plantes, però són uns animals colonials de colors molt bonics, que és el que busquen els escafandristes, precisament. I aquestes els estan anant molt malament. També hi ha uns altres organismes, semblen coralls, que són els briozous, que també van triar dues espècies que eren fàcils de seguir per veure com els anaven. I ja l'any 96 van publicar un article, i l'any 98 un altre, en revistes científiques, que demostraven que l'efecte del busseig era molt negatiu. Fixeu, estic parlant de 1998. I això està publicat en revistes científiques del màxim prestigi. I l'administració no ha volgut mai...
Entendre-ho.
Entendre-ho. El resultat d'aquests treballs científics van arribar a mans del Consell de Protecció de la Natura i me consta que el Consell de Protecció de la Natura va escriure una carta a presidència reclamant què passava amb les Medes. I jo he vist la carta de resposta del secretari personal de presidència dient que tranquils, que a les Medes no passa res i que els informes científics diuen que no hi ha cap problema. I jo tenia al costat de l'informe científic que l'havien fet aquell any, no nosaltres, sinó una empresa que la Generalitat va voler canviar perquè va dir que la universitat era massa radicals i no els convenia els informes que fèiem nosaltres. Al final ho van treure al concurs, va sortir a una empresa pública, una empresa privada, i va venir una empresa de Mallorca que va concloure exactament el mateix. Llavors, d'informes, des de l'any 90, cada any els informes diuen que s'està fent una pressió excessiva sobre les Medes i que s'hauria de rebaixar. Però els informes suposo que van a un presentat.
Aquests informes nosaltres ja ho sabem, i si et serveix d'exemple, per exemple, amb els fringíl·lids passa el mateix, no? Encara s'estan agafant fringíl·lids de la natura, malgrat els informes que estan aconsellant, i la Unió Europea, que ja fa anys que està aconsellant que això no es faci. És a dir, que el que no s'entén és que la natura és patrimoni de tots, exacte, de tothom. És a dir, que no, aquí tindria que haver un organisme que estigués per sobre de l'administració i que vetllés, perquè l'administració ja hem vist que no funciona, amb aquests... No té sensibilitat, no connecta.
Exacte, estem d'acord i no estem d'acord. És a dir, sí, aquest organisme que hauria d'estar per sobre dels particulars, sí, hauria de ser l'administració. És aquest el que hauria
d'estar. Sí, però si no hi és...
Ja, jo això li dic màfia. Perquè, a veure, per mi, quan unes persones es presenten com a candidats per unes eleccions a governar un país i diuen, voteu-nos, que nosaltres podeu confiar en nosaltres, la ciutadania els fa confiança. Quan després aquestes persones guanyen el poder, es posen una mica a part, perquè aparegui un lobby, sempre hi ha un grup d'amigotes que són els que fan benefici per la dejación, per l'abandonament. Això, per mi, per la definició...
Però fixem-se molt amb les persones que ens preocupa aquest tema, amb els programes electorals, i observarem que poques vegades hi ha un compromís amb un programa electoral respecte a la natura i a la defensa dels animals, lo qual ja és molt simptomàtic.
El que confirma la meva opinió de que realment en aquest país hi ha un problema filosòfic de fons. És a dir, tenim una societat que és molt mal educada en aquest sentit. Que això no importa. Jo sempre dic que...
Però està mal educada perquè els nostres governants tampoc... Eduquen.
A veure, cada dia ens estan... El degoteig de sí. Desinformació a través de la televisió, per no dir altra cosa, és diari. Clar, contra aquesta lluita diària, gota a gota, com la gota malaia que et va calar en fondo, què podem fer nosaltres?
Anar picant pedra, també, no?
També,
gota a gota per canviar les coses. Doncs, Miquel, bona entrevista. Hem sentit paraules molt sàvies avui.
Sí, i molt interessants.
I molt interessants.
No sé, una mica agres, eh? A mi m'agradaria... No,
però interessants, sí. I d'alerta, també. Que tothom que ens hagi escoltat i que apreciï la natura i les Illes Medes ho tindrà molt en compte. Miquel, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Li dedicàvem aquest espai a la superfamosa Tina Turner. L'any 2009, quan tenia 70 anys, deixa de cantar definitivament i, als 73 anys, es casa amb el Erwin Bach, un important productor musical, amb una boda fabulosa. Es van casar a Suïssa amb convidats de superpostín, Ramazzotti, Giorgio Armani, etc. Milers de roses i el que vulguis. Fa un canvi radical. Pren la nacionalitat suïssa i renuncia a la nord-americana. I així continuen feliços i contents. Escolteu-la amb Typical Mate, no és tan conegut com altres cançons d'ella, i We Don't Need Another Hero. Fins a la propera, si Déu vol.
of your heart and let me in. Oh. Open up your heart and let me in. Oh, it is a little reaction. That's the night of the tip of scales. I'm just using my female attraction. I'm a typical man. I'm a typical man. Ooh, the reaction. I'm just using my feminine charm. I'm a typical man. I'm a typical. All I want is a little reaction. Just the eye of the tip of scale. I'm just using my female attraction. I'm a typical man. I'm a typical. All I want. Ooh, the reaction.
Sabies que els elefants són l'espècie terrestre més gran i que es troben emparentats amb els manatís? Els elefants africans i els asiàtics es diferencien per la mida del seu cos i les seves orelles i perquè els ullals, en el cas de l'espècie asiàtica, només els desenvolupen els mascles. Dotats d'una extraordinària memòria, els elefants són capaços de recordar i emmagatzemar molta informació mitjançant l'ajuda del seu desenvolupat sentit de l'olfacte. Utilitzen una àmplia gamma de sons i infrasons per expressar les seves emocions i comunicar-se entre ells fins a distàncies de 8 quilòmetres. Així mateix, identifiquen i recorden les veus humanes, especialment quan van associades a algun perill o amenaça. La compassió, l'adopció, l'autorreconeixement, l'afecte, l'angoixa i la tristor són algunes de les seves capacitats emocionals que manifesten davant de diferents situacions. Viuen en grups familiars i matriarcals, socialment molt cohesionats, ajudant-se i solidaritzant-se entre ells en situacions crítiques i de perill. El període de gestació té una durada de 22 mesos i és el més llarg entre els mamífers. En funció de les circumstàncies ambientals i la disponibilitat de l'aliment, les femelles són capaces de retardar el seu cicle reproductiu. Malauradament, les poblacions d'elefants van disminuint i continuen sota la perpètua amenaça de ser perseguits i exterminats per la caça furtiva que practiquen els humans esperonats pel comerç del marfil dels seus ullals. S'ha de crear consciència perquè el marfil continuï sent dels seus legítims propietaris, els elefants, i es deixi de practicar aquest comerç cruel i absurd que implica el patiment i la mort d'un dels més grans i emblemàtics éssers del nostre planeta.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb el Sabies Què finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.